Bon dia, una vegada més som a la secció de benestar. Aquest cop tenim a la Lara Weinberg, psicòloga que podeu trobar a Grup Sant Cugat a la plaça de Doctor Galtés. Hola,
bon
Lara.
Dia, Sara.
Com estàs?
Bé, bé.
Doncs avui em sembla que vens a parlar de les emocions i de la lectura en els més petits amb la canalla, oi? Mm. Com es relaciona tot això, tots aquests contes que han sortit que parlen de les emocions, però potser no cal anar tant a l'específic? Explica'm.
Bueno, ja tenim la sort de tenir una oferta, jo crec que molt creixent, i uns llibres meravellosos, i unes llibreries meravelloses. Mm. I és un tema que a mi em sembla que és molt important, i jo que porto nens i nenes, no?, la consulta també, i em portem amb l'equip, és una cosa que defensem molt. Aquest treballar l'hàbit de la lectura, però compartir moments de lectura amb els fills i les filles, no? Sembla importantíssim, i gaudir dels contes. Em sembla molt important. Aleshores, sí que és veritat que hi ha un discurs de molts psicòlegs en què es recomanen llibres concrets per treballar emocions concretes, i tenim molta oferta en
sí,
aquest sentit.
Tots
no?
Tenim títols al cap.
Sí, tenim, i molts títols, i de llibres molt bonics. També defensaria la part estètica dels contes i els llibres, no? Que, sí. Que a més és meravellós perquè estem parlant d'àlbums il·lustrats amb infància, que potser després ho anem descuidant més en la vida adulta i l'adolescència, eh? Però és consumir de moltes maneres, i és meravellós. Hi ha llibres concrets parlant sobre emocions concretes que són molt xulos, i si et funciona com a pare i com a mare amb els teus fills, endavant, no ho desrecomano, però sí que volia fer una reflexió i pensar i proposar no treballar les emocions només des d'aquí, que és una manera una mica més estereotipada, potser, és el que potser seria l'homònim en la vida adulta, consumir autoajuda, no? Tinc por, vaig a llegir sobre la por concretament i vaig a treballar-la, no? I potser són contes que proposen, alguns més i alguns menys, que la por és d'una manera concreta, o que els celos són d'una manera concreta, o que, no? Totes les coses que els passen als nens i les nenes funcionen d'una manera concreta i les hem de treballar d'una manera concreta. Mm-hmm. Jo el que vinc a recomanar també avui és que puguem treballar les emocions des d'un altre lloc. És una mica més difícil, però implica una mirada més particular sobre com és la teva criatura i sobre com funciona, i poder mirar una mica més què li està passant, no? I això es pot treballar des de històries, qualsevol història, que parli més complexament sobre un món simbòlic o sobre una situació que es pot abordar des de molts llocs i que et dona una base sobre la que poder començar a pensar. No és et dono el resultat ja molt lligadet, perquè tu a partir d'aquí puguis encabir la teva emoció en aquesta definició que jo et dono, sinó et dono una base i anem a veure què passa en la teva relació amb el teu fill, amb aquesta història, no? Mm-hmm. Els nens, a més, si et fixes en el que volen, jo convido a anar a comprar amb ells, a veure què els agrada, a enganxar-se a un tipus de personatges, a un tipus d'històries, a una manera de fer, demanar consell als llibreters, no?, i a les llibreteres, i començar a veure què passa amb tot això, perquè t'orienten molt bé. Mira, el meu fill està en aquest punt i li agrada això, i estem amb això, no?, i aquest llibre ens va agradar molt, i ràpidament et donen coses, i el descobriment d'un llibre ja és un treball emocional. Començar a veure com s'enfronta una nova història. Si li agrada molt, si no li agrada, si li costa canviar el tipus de llibre, si no, si és més complexa, si menys. Després descobrir un personatge, després veure com ells mateixos et demanen repetir un llibre molt i no saps per què, i cada nit necessito el mateix, no? Aquesta rutina ja és un treball emocional important, on sembla que si canvies una paraula a vegades o et saltes una pàgina, és dramàtic, perquè el tenen molt controlada la història.
Sí.
I això ja els endreça i els tranquil·litza, saber què passarà, no? És dels elements més fonamentals de la narrativa, no? El saber què passarà després, o el no saber-ho i com m'enfronto amb això, i anar descobrint poc a poc què li passa a aquest personatge i amb quina part es queda la teva criatura.
Uh-huh.
Potser no cal preguntar-ho, depèn de les edats, és impossible preguntar què et sembla aquest llibre, no? Aleshores, però potser apareix en un altre moment del dia. Potser apareix en una situació concreta. Oh, m'ha passat això com aquella personatge, no? O es queden amb una paraula, o es queden amb una actitud d'un personatge que els agrada molt perquè sempre està d'una manera, i aleshores s'hi senten identificats o identificades, no? I com comparteixo això amb el meu fill, aquestes històries, aquestes coses i com van apareixent a la seva vida i com vaig podent reflexionar sobre el que li passa amb això. Jo crec que aquesta és una feina emocional potentíssima.
Sí, en general ho entenc i ho comparteixo, però què passa quan passen coses més, moments vitals més importants, per dir alguna cosa? No sé, estic en un grup, per exemple, amb moltes mares que preguntaven l'altre dia si algú sabia algun conte per parlar de la mort. Doncs potser es mor l'avi i tens ganes d'acompanyar-ho d'una altra manera. En aquest cas, sí que hi ha...
Potentíssim. Hi ha molts recursos en aquest sentit. I si jo no he fet tota aquesta feina amb el meu fill, no tinc tan incorporat aquest hàbit, em anirà molt bé i anar a buscar un d'aquests documents. Per això no ho desrecomanava, no? Mm-hmm. Però si ja tinc tota aquesta feina feta i sé el que els agrada als meus fills, la idea de la mort pot sortir amb pràcticament qualsevol conte sí. o amb qualsevol joc i de moltes maneres diferents. I ens sorprendrà així veure quin tipus de conte demana o quin tipus de situació el fa pensar la mort, perquè hi ha moltes maneres d'entendre la mort quan ets petit, no? Uh-huh. I a veure des d'on i a veure de quina manera. Aleshores, jo diria que ambdues són adequades, però quan comencem a generar aquests espais on hi ha lloc per la imaginació i on hi ha lloc per parlar d'emocions i comencem a crear espais amb els nostres fills, ens estem assegurant, justament, quan arriben moments complexes de la vida, tenir recursos per treballar sobre tot això. Mm-hmm. Perquè la mort pot aparèixer de moltes maneres i pot remoure moltes emocions diferents i pot sortir moltes històries, no tan concretament des de la mort, però ho podem fer anar bé, no? Per parlar d'algunes coses, de la tristesa, de la inquietud, de la por, de mil coses que pot generar, de la confusió, no? De la possibilitat de preguntar, de les relacions entre pares i fills, entre pares i avis, en funció de qui s'ha mort o com s'ha mort, no? De la malaltia, cada nen pot tenir una inquietud diferent en relació a la mort, no? Mm-hmm. I ja de cara al futur i a nivell preventiu per l'adolescència generar espais on poder reflexionar amb els teus fills, on poder parlar de vides, de situacions, de relacions, d'emocions, on posar paraules, això a nivell preventiu és potentíssim, perquè aleshores és quan tens recursos perquè de sobte les teves criatures es fan adolescents i de sobte generes espais on poder seguir parlant de les coses, no? I sí, poder seguir compartint coses.
Però bé,
coses.
També pot anar una mica a caràcter que hi hagi nens que els agrada i més compartir i altres que no, per més que tu intentis amb dos germans oferir els mateixos espais i...
Jo el que diria és que cadascun ho farà de seva manera i en els seus temps. Hi haurà el nen que agafi un llibre i comenci a treure mil coses i tingui mil coses a dir en aquell moment, i hi haurà un altre a qui li has de donar i has de poder generar un espai molt diferent, i no només vinculat als llibres i a la lectura, que em sembla una eina potentíssima, però poder crear espais i maneres, i això passarà igualment amb els fills quan creixen més, no? Mm-hmm. Que hi haurà qui et vingui angoixat de l'escola a preguntar, no? La típica inquietud de quan surt de l'escola no m'explica què ha fet, no? Gairebé cap nen pot fer això, no? Aleshores hi haurà qui ho faci més, hi haurà qui necessiti fer-ho a l'hora de sopar, hi haurà qui ho faci el cap de setmana, hi haurà qui ho faci a les vacances de cop tot junt, hi haurà qui ho faci, no? Trobar els espais i les maneres, però tots acabaran fent una feina a nivell emocional i tenim una mica aquesta feina com a pares d'ensenyar-los què són les emocions, quins noms tenen, com funcionen i descobrir amb ells, com els hi funcionen amb ells, no? Sí. I necessitem posar nom a tot això perquè ells senten però no poden dir. Aleshores, és la nostra feina aquesta, no? D'anar posant nom a les coses i amb les històries, doncs. Mm-hmm. Doncs és una eina potentíssima.
Sí, molt bé, Lara, doncs se'n gira feina.
Vinga.
Moltes gràcies.
Gràcies a tu.